L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui passa pels micròfons de l'Aviador una de les veus més icòniques de la música indie en espanyol. Comença la cultura IB3. Benvingut tothom. ...35 anys acumula damunt els escenaris Ivan Ferreiro. Des del mes de maig ho està celebrant amb una gira per tot Espanya, també Mèxic, i aquest divendres arriba a Mallorca, concretament als concerts del Jardí de Magaluf. En uns minuts parlant amb ell d'aquesta actuació i també de tota la seva trajectòria. Després arribarà Cristina Llorente i la seva secció d'arquitectura i acabarem a les recomanacions literàries d'Ana Maria Cuenet. Aquest és el menú de l'Aviador d'avui. El servirem en Joan Jiménez al control de la tècnica.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Yo contratado por un psicoemparo, yo convencido de que tengo razón. Últimamente me siento inteligente, últimamente no tengo corazón.
I l'any passat es van complir 20 anys de la publicació de Canciones per al Tiempo y la Distancia, el seu primer àlbum en solitari. L'aniversari de números rodons arribarà després de 12 discos d'estudi, centenars de concerts i uns quants de temes que han esdevingut himnes de la música en espanyol. La veu de Los Piratas va decidir celebrar aquestes fites amb la gira Hoy por Ayer, que recala a Mallorca, com hem dit, els concerts del Jardí, pròxim divendres 24 de juliol. Avui passa per l'Aviador Ivan Ferreiro. La cita a partir de les 9 aquest divendres, com dèiem, en Talleres Molina de Teloners. Ivan Ferreiro, buenas tardes, com estàs?
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, bien.
Encantados de escucharte. 35 años de carrera, Iván, de estudios, de escenarios, sosteniendo un público que a mí me da que es muy fiel, que te espera, que te sigue. ¿Tú notas esa lealtad en los conciertos, en directo, de ese público que ha crecido seguramente de manera personal y también musicalmente contigo?
Sí, sí, claro que lo noto y lo aprecio muchísimo, además, me refiero. Creo que... una carrera como la mía funciona gracias a que hay un montón de gente que me está apoyando todo el rato y que está pendiente de mí y que me está dando mucho amor y mucho cariño.
Y además, si uno se fija en tus conciertos, a mí me da la impresión de que hay cierta renovación también. No se puede hacer sociología de un ámbito muy concreto, pero aquí en la radio, por ejemplo, evidentemente convivimos diferentes generaciones y la expectación que genera un concierto de Iván Ferreiro traspasa un poco a aquello que sería pues la gente de nuestra edad, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo sí que veo como en los años va llegando gente joven, ¿no? Y se va sumando, ¿no? No sé si es porque sus padres les dan la turra conmigo o que les gusta de verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que veo gente joven. Y te digo una cosa, para alguien que canta en un escenario, ver gente joven en la primera línea es como el mejor síntoma de buena salud que existe, ¿no? Porque significa que... Bueno, pues significa que el mensaje también llega a gente que no tiene ni edad, ¿no? Que es lo que más miedo nos da siempre.
El mensaje, las melodías, los himnos que yo comentaba antes, ¿no? ¿Qué crees que ha convertido en esos himnos canciones como Tournedo, como Años 80, como El equilibrio es imposible, aparte que son temazos, claro?
Bueno, los convierten en himnos la gente, ¿eh? Nosotros cuando los escribimos solo estamos haciendo una canción, tratando de que sea la canción más bonita posible, ¿no? Uh-huh. Pero todo lo que nos pase a nosotros tiene que ver con el público siempre, eso es así. Estaría guay poder echarme el mérito y todo eso, pero la verdad es que no tengo ningún mérito, el mérito es de la gente.
¿Te sorprendes aún cuando presentas una canción y el público ya de primera responde de una manera especial, a lo mejor que incluso superando las expectativas que tú tenías, ¿no? Pero tú compones en solitario, luego con tus músicos, estás en estudio, estás en una burbuja, ¿no? De la que en un momento sales y presentas ese trabajo. ¿Te sigue sorprendiendo de la recepción que recibes eso que
sí,
haces?
Sí, me sigo sorprendiendo y me sigo emocionando. Mira, ahora además tal y como salen los discos ahora, que salen en las plataformas, ¿no? Antes el disco salía y la gente tenía que ir a comprarlo a la tienda y, uh-huh. y no había internet, no había ese feedback, ¿no? Pero ahora que hay un feedback muy rápido, ¿no? Cuando el disco sale, que sale a las 12 de la noche, pues esa noche casi siempre me quedo esperando a ver qué pasa en redes, ¿no?
Porque sí.
Y realmente es uno de los días más emocionantes para mí, ¿no? Porque realmente hay un feedback inmediato. Cuando pasa una hora, que suele ser lo que tarda la gente en escuchar el disco, pues eso, en la primera escucha o en la segunda que tienen, de repente la gente empieza a opinar y ahí... Y la verdad es que yo siempre lloro un poquito en mi casa oyendo las reacciones, ¿no? Porque además estás como dos años, tres años haciendo el disco y bueno, llega un momento que ya no tiene ningún sentido si no lo escucha alguien, ¿no?
No, y que pierde la perspectiva, ¿no? No sabes exactamente si estás haciendo sí. una maravilla o estás haciendo algo más plano, ¿no?
Bueno, y te diré una cosa, yo creo que nos pasa a todos que todos hacemos los discos y nos encantan, pero hay días que los escuchamos y nos parece una mierda. A mí me ha pasado muchísimo, ¿no? Me pasa eso que voy grabando el disco y digo, qué bien voy. Y de repente al día siguiente lo escucho, ostras, eso está fatal. Al día siguiente, qué bien está. Al día siguiente, esto es una porquería. Y esa cosa bipolar que nos da, uh-huh. lo he comentado con otros compañeros, nos pasa a todos, ¿no? Porque bueno, es muy difícil que tu disco te guste todo el rato, ¿no? Y las dudas aparecen continuamente, ¿no? Entonces realmente cuando aparece el público es cuando la cosa se asienta y cuando sabes si realmente acertaste con la canción o estás totalmente equivocado.
Sobre eso o algo parecido te quería preguntar, porque es verdad que hay canciones que tienen intrahistorias curiosas, muy chulas, ¿no? Sería como el making of del tema, que me parece interesante. De años 80, por ejemplo, has contado que te llevabas mal con ella, por decirlo de alguna manera, que fue una especie de encargo para dar fuerza a un disco nuevo, ¿no? Aquello de la promoción y tal, pero que te acabaste reconciliando con ella, ¿no? En este caso, gracias a Amaral y escuchándola a través de otras voces. ¿Te ha pasado con alguna al revés, que la compó la sacas, obviamente te gusta porque si no, no la presentas, pero al final le coges un poco de tirria? No importa que me digas el título.
No, la verdad es que solo fue con años 80 realmente, porque las circunstancias un poco nos obligaban a hacer una canción, ¿no? Uh-huh. Y me duró un rato nada más, es decir, también tiene que ver con lo personal, ¿no? A veces tienes una mala experiencia con algo y te coge eso, ¿no?
Claro.
Luego con las demás... Sí, es verdad que no les cojo tierra, pero si hay veces que me aburro. A veces hago una gira y estoy, pues mis giras suelen durar 2 o 3 años. Y después de llevar 3 años tocándola, de repente cuando llega el año siguiente y tengo que elegir canciones, de repente digo, ya esta la quitamos porque estoy hasta la tarifa. Porque hay canciones que son más divertidas de tocar que otras, ¿no?
Claro.
Y luego hay canciones que tienen un sentido dentro del disco y que luego en el concierto no lucen mucho. Y entonces esas me las voy cargando poco a poco. voy cortando así, tum, tum. Me las voy cargando así.
Sí, Dodge, entrevistam a Evan Ferreiro, que actua a Mallorca aquest divendres. Jo no sé si esta que està sonando és una de les canciones que t'aburren. Jo intuyo que no, porque sale en cada concierto. A mí me pone en pie cada vez que la oigo.
Que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sí.
Yo sé que suena mucho, Iván. Yo sé que seguramente es la que más. Pero es por algo, porque lo tiene todo, tu libro.
Sí. No, yo de esta no me aburro nunca, ¿eh?
Vale.
Y me da muchas satisfacciones. La verdad es que luego hay canciones que me gustan, pero que luego las completa el público, ¿no? Lo hablábamos antes de la importancia del público, ¿no?
Sí.
El otro día, bueno, hace unos meses leía una entrevista de Fito Cabrales, uh-huh. que él decía que en los ensayos, con las más míticas, aburría mogollón, ¿no?
Porque... Sí, eso lo he leído yo también.
Porque se aburría, ¿no? Y eso me pasa a mí muchísimo también, ¿no? Porque hay canciones que después la mitad de la canción en directo lo pone el público, más de la mitad lo pone el público, ¿no?
Sí.
Y realmente yo, cuando ensayamos, nunca ensayamos turneo, nunca la tocamos. Porque se nos queda en nada, ¿no? En el ensayo se nos queda en nada. Y en cuanto llegas y empiezas a cantar, el público reacciona, de repente la canción coge todo el sentido, ¿no? Y yo creo que eso es precioso, ¿no? Que la canción ya necesita el público, es una cosa preciosa.
De los temas que te han acompañado en estos 35 años, ¿cuál es el que mejor plasmaría el momento vital que vives ahora? O sea, ¿alguno que piensas, mira qué actual me resulta esta canción ahora mismo?
Bueno, no sé si alguna me representa exactamente, ¿no? Por eso siempre hago canciones nuevas, ¿no?
Claro.
A mí, más que las canciones, yo creo que es el total del repertorio el que cuenta cosas de mí actualmente, ¿no? Y de hecho en esta gira, aunque es una gira, digamos, de 35 años, quise hacer el show de manera que hable de quién soy ahora, ¿no?
Claro.
De cómo soy, no habla de cosas mías del pasado, habla de cosas mías de ahora, ¿no? Yo supongo que Cómo conocí a vuestra madre es el tema que más me representa ahora, porque estoy feliz, estoy disfrutando de la vida, estoy, pues, como dice la canción, con ganas de comerme el mundo otra vez, ¿no? Y creo que ese es el estado en el que estoy ahora, ¿no? Y también, tal vez esa sea mi canción más feliz también, ¿no?
De todas maneras, y acabamos con el pasado, cuando recuperas un tema que hace tiempo, por ejemplo, que no cantas, ¿te reconectas con aquel momento en que la compusiste o que formaba parte de tu repertorio habitual? Es como ese punto nostálgico, ¿no?, que tiene, mira, me acuerdo en ese momento que estaba escribiendo esa canción, que la puse en escena.
Sí, sí hay un momento de eso, ¿no? Pero tiene más que ver con la energía que tiene la canción, ¿no? Me recuerda más que en el momento exacto de escribirla o de eso, me recuerda qué energía tenía en ese momento, ¿no?
Claro.
De hecho, hay algunas del reper nuevo que me recuerdan lo triste que estaba también.
Ahora vamos a hablar de eso.
O incluso lo enfadado que estaba, ¿no? Hay canciones que me recuerdan que estaba enfadadísimo, ¿no? Y a veces recuerdo parte de mi juventud como estar enfadado, muy enfadado, ¿no? Y aunque de hoy en día no estoy enfadado, sí me gusta conectar con eso, ¿no? Con una energía de protesta, ¿no? De quejarse, ¿no? Que también está bien, ¿no? Y yo creo que tengo muchas canciones. Me decía, Purnedo no es una canción alegre, precisamente, ¿no? Bueno, es una canción cantada de forma alegre, es una canción con bastante mala uva, ¿no? Pero a mí me gusta recordar que también estaba enfadado.
Hace unos años, a mí me parece muy importante y muy necesario los músicos además de referencia, y me acuerdo de Leiva en el último disco que ha sacado, me acuerdo de, bueno, de Dani Martín, también lo ha hecho en alguna ocasión, tú mismo confesaste una depresión hace unos años, ¿no? Eso es una cosa muy chunga y lo mires por donde lo mires y no conviene romantizarlo, pero ¿pudiste sacar algo positivo, convertir, digamos, ese momento delicado en motor de alguna cosa artística, claro, creativa?
Mira, la verdad es que cuando uno está deprimido acaba haciendo todo lo que hacía normalmente y acabas trabajando, ¿no? Claro. Pero yo siempre, lo digo muchísimas veces, ¿no? Yo creo más en lo que decía David Lynch, ¿no? Que para ser creativo hay que estar feliz. Creo que la felicidad es el estado perfecto para la creación. De hecho, no creo haber escrito algo mejor por haber estado deprimido, ¿no?
Claro.
Y de hecho, yo escribía cuando estando deprimido tenía un día bueno. Es decir, que a veces la gente tiene una idea equivocada sobre que cuando estás mal escribes mejor, y es mentira. David Lynch siempre pone ese ejemplo, ¿no? De Van Gogh, ¿no?
Dice,
Van Gogh estaba deprimido y se suicidó y tal. Y dice, sí, pero Van Gogh cuando pintaba era feliz. Es decir, y yo cuando hago canciones soy feliz. Entonces, el estado para crear y para componer es el de la felicidad y el de estar bien, ¿no? Entonces, yo he pasado por una depresión gorda, he pasado por momentos de ansiedad horribles y realmente no me han aportado nada, ¿no? Lo que me ha aportado es salir de eso y ocuparme de eso, ¿no? Entonces, lo que tú dices, no hay que romantizar eso nunca, ¿no? Porque eso es estar mal y hay que estar bien en la vida, eso se lo diría a cualquiera, estate bien. Y a veces es eso lo que decía, ¿no? A veces dedicarte a lo que te gusta hace que tengas momentos buenos, ¿no? Y a lo mejor tienes una época, ya no te hablo ni siquiera de la depresión, ¿no? A lo mejor hay una época triste porque ha pasado algo triste en tu vida, y el momento de escribir y de tocar es un momento feliz y es un momento que ayuda a aliviar toda esa tristeza. Y yo creo que, de alguna manera, cuando somos oyentes de canciones, a la gente que escucha canciones les pasa un poco lo mismo, ¿no? Tenemos una mala época y la canción nos alegra el día. Aunque la canción hable de cosas tristes, ¿no? Nos ayuda a llevarlo mejor, para eso está la música, creo yo, que es muy importante. Está para ser feliz y para sentirse mejor.
Pues hablemos de felicidad, Iván. Yo te veo muy cómodo, feliz, diría yo, en los formatos pequeños, ahí con Santi Balmes en un estudio, con Leiva de repente en el Náutico de San Vicente. Pero en las giras largas y en los conciertos de grandes escenarios, digamos, también se te ve disfrutando, ¿no? No sé si igual que antes, porque claro, las energías a los 50 y pico no son las mismas que a los 30, pero o disimulas muy bien o se te ve gozando todavía mucho de eso.
Sí, No, no, yo disfruto mucho, es lo que te decía. Yo al final tengo la suerte de tener un trabajo que me gusta mucho. Y es un trabajo que además tiene una parte física, que es la de cantar, ¿no? Que hace que tu serotonina vaya para arriba y tus endorfinas y todas esas cosas buenas que tenemos en el cerebro, ¿no? Entonces yo disfruto mucho, yo creo que cada año aprecio más el trabajo que tengo. Disfruto mucho con la gente con la que viajo y con la que toco. Tengo una buena familia alrededor. Y yo disfruto mucho. Y también es cierto lo que tú dices, Mercedes, que he tenido temporadas muy malas o días malos. Y en cuanto me subo al escenario, se me pasa.
Claro.
En el escenario tengo 2 horas maravillosas. Luego ya volveré a las tristezas y a las agonías de la
O
vida.
no, no,
Pero mientras
no hace falta.
tanto, estoy en la gloria, la verdad.
Qué bonito.
Pero bueno, es la suerte de tener un trabajo tan bonito.
Qué bonito. Tengo mucha curiosidad por saber lo que escucha Ben Ferreiro cuando está descansando, cuando va en el coche o cuando está en su casa tranquilamente. Lo que te interesa la música actual, sobre todo.
Escucho de todo, escucho un poco de todo. Últimamente estoy con una playlist que me he hecho con mis canciones favoritas y cada vez que escucho una canción la meto en la playlist, ¿no? De esa de una estrellita que le pones, ¿no?
Sí.
Y de ahí hay de todo, hay desde canciones nuevas de Dish, por ejemplo, a canciones de Psychedelic Furs o del último de la fila o canciones de los Smiths o de Radio Futura, hay de todo. Y luego eso, gracias al Shazam este,
Sí,
cuando de
es un
repente
gran invento.
estoy viendo una película, voy por la radio y ponen algo que me gusta, le doy al botoncito y la meto en favoritos.
Es
Y
maravilloso,
luego
sí,
esa
se te queda
lista.
grabada en la librería directamente, en la... Sí, ahí en la...
Claro, y ya la meto en favoritos. Y los favoritos los tengo en random, o sea, sin orden, ¿no?
Sí.
Y debo tener ya una lista de 6 o 7 horas. Entonces, cuando estoy en casa, le doy a esa lista y me va dando alegrías todo el rato.
Iván, ¿cómo defines el concierto que nos espera el viernes? Supongo que tendrá un punto, bueno, de esa nostalgia que también es bonita, ¿no? De recuperar ahí temas de siempre, también de más recientes, un poco combinas todo.
Bueno, sí, mira, además, yo es que no lo veo como un concierto tan nostálgico,
Claro.
¿eh? Pero bueno, que me ha quedado así, ¿eh? No, no es que haya sido. Es decir, empecé a hacer el repertorio y lo que hice fue mezclarlo todo, ¿no? Hacemos el concierto que hacemos, lo hacemos del tirón, no hacemos bises, no hacemos nada de eso, hacemos todo el tirón. Ya en la tercera canción avisaré que no voy a hablar, que es algo que llevo haciendo estos años, porque me da la sensación de que cuando hablo, quito espacio para canciones, ¿no? Y realmente a mí hay una cosa que me gusta mucho de las canciones, es que creo que el público ya sabe de qué van las canciones. Cada uno del público, para él habla de una cosa en la canción, o para él o para ella, tiene un significado, tiene unos personajes que me gusta que sea su significado, ¿no? Entonces yo lo que hago es un show con todas las canciones mezcladas y empezamos a tocar sin parar, y hasta que nos vamos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un concierto que yo creo que es muy emocionante. Espero que sea emocionante para el que esté abajo, ¿no? Y bueno, pues lo hago con la esperanza de que la gente disfrute mucho, ¿no? Y no sé si es nostálgico, supongo que dependerá de cada uno de los que escucha, ¿no? Yo lo vivo como un retrato actual, ¿no? Como esto es lo que hacemos ahora, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho, estoy súper contento con la gira.
Hay públicos y públicos. Por ejemplo, Galicia, que es tu tierra, más entregado, o eso depende también.
Mira, si hay formas de ser distintas por comunidades, ¿no? Hay gente más seria y gente que da más palmas, ¿no? Pero al final yo no noto tanto esa diferencia, ¿no? Creo que sí que hay días y días y bueno, y hay espacios y espacios, ¿no? Y horarios y horarios, ¿no? Hay muchas cosas que varían en los conciertos, ¿no? Pero al final la verdad es que el público es solo gente que le gustan las canciones y que las disfruta, ¿no? Y sí podría haber diferencias entre unos sitios y otros, pero son mínimas, ¿eh? Y ya te digo, yo creo que a veces tiene más que ver con el horario, con el tipo de sala, con el tipo de auditorio, ¿no? Que con, no sé, somos, yo creo que la música, o sea, a mí creo que la música me gusta y creo que una de las cualidades que tiene maravillosas es que nos hace a todos iguales. Siento que todos, bueno, todos somos diferentes y especiales, ¿no? Pero creo que la sensación de estar en un sitio cantando una canción al lado de alguien que no conoces, que la está cantando a pleno pulmón como tú, nos iguala, ¿no? Y nos hace sentirnos normales dentro de como algo positivo, digo, lo de normales, ¿no? Creo que nos normaliza a todos, nos iguala y a mí eso me gusta mucho de la música.
No, y que la música une más que una comunidad autónoma. Como tú dices, yo seguramente tengo más que ver con una persona que vaya a tu concierto del viernes, aunque sea de Zaragoza, que con una que vaya a otro concierto sin decir nombres, ¿no? De aquí.
Sí,
es decir,
sí,
que eso
y,
al final
y,
es un perfil incluso, ¿no?
Sí, bueno, es súper bonito estar en un concierto y que algo te emocione y ver a alguien que no conoces al lado que está con las lágrimas igual que tú,
eso.
Flipando, ¿no? Es una sensación absolutamente alucinante, ¿no? Hace unas semanas estuve en la gira de Último de la Fila, en el primer concierto.
Sí, señor.
Y estuve allí cantando rodeado de desconocidos y nos mirábamos todos y nos queríamos muchísimo unos a otros porque todos amábamos a Manolo y a Kimi, ¿no?
Claro.
Y esa sensación la tengo en los conciertos desde que era un niño, ¿no? Desde que era un niño sentía esa cosa, ¿no? De estar viendo un concierto y mirar al lado y ver a alguien cantar como tú y pensar que esa persona es tu amigo ya.
Qué bonito, te queda muchísima gira por delante la semana que viene, Torrevieja, luego Castellón, Aranda del Duero, Luanco, Marbella, Vigo, después te vas a México. Disfruta mucho, Iván, de momento te vemos el viernes en Magaluf. Muchísimas gracias por pasar por los micrófonos de IB3 y no cambies.
Nada, bueno, gracias a vosotros por invitarme, ha sido un verdadero placer.
Iván Ferreiro, Divendres, muchas gracias.
Que dicen lo que sienten y que me hacen pensar. Pienso en lo que piensan, pero puedo opinar. Vuelan por las calles y en los coches oficiales. Llenan las ciudades, llenan los oídos, llenan los bares. Problemas maritales y caídas fatales. Puede que mi cuarto sea una trinchera Todo lo que cura te aguarda en las trincheras de la cultura Puede que la vida parezca una mentira Puede la saliva salvarte la vida Puede una quimera llenar la fiambrera Puede la cultura meterte en un problema Y no sabemos dónde empieza nuestra naturaleza Y acaba la de los demás Puede que mi casa sea una trinchera
d'aquesta qüestió intergeneracional que tenia Iván Ferreiro. Maria Cuenet, com estàs?
Molt bé, i tu?
T'agrada Iván Ferreiro?
No el conec.
Sospitava aquesta resposta.
Mentre...
Sort que ja ha penjat i no té escolta.
Mentre estaves a l'altra banda.
No, hi ha gent també.
L'he cercat.
Que van en els seus concerts. La veritat és que una de les veus icòniques de l'indi espanyol. Parlant de llibres?
Parlant de llibres.
Vinga, una pausa i la galerada.
La cultura meterte en un problema y no sabemos dónde empieza nuestra naturaleza y acaba la de los demás.
L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda, podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. L'aviador. Galarada, amb Maria Cuenet.
Pràcticament 6:30, continuem a l'aviador i avui a la secció de llibres agafant Orwell com a pretext per parlar de coses serioses i d'actualitats.
No sé pas què me vols, que si pa, que si rom, que sé jo, jo te vull, tal com ets, que sí, tal qual, no dic que no.
Nosaltres també te volem tal com ets, Maria. Més si mos dus en Orwell, encara te volem més.
Que bé, Rafael, gràcies.
Perquè a més has trobat el pretès... perfecte, no?, per parlar de Orwell.
Mm-hmm. Sí, perquè aquesta setmana hi ha hagut dos esdeveniments que, això, observats conjuntament, pues m'han duit a ell i a la seva actualitat i vigència, més aviat. El primer és el 90 aniversari, no sé si dir-li així, està pensant molt aquesta paraula, però bueno, al final un aniversari sempre ho és, encara que no mos agradi, del cop d'estat del 36 i, conseqüentment, però, la resistència anarquista i sindicalista que hi va a tot l'estat, però concretament a Catalunya. I per això me'n vaig a Orwell i me'n vaig en el seu homenatge a Catalunya, que és un llibre cabdal per entendre aquest moment. Orwell va venir primer com a reporter i després va allistar en Spoum, va lluitar en el front i el van ferir, va tornar a Barcelona i allà va esclatar els fets de maig del 37, on hi va haver tanta... enfrontament dins les esquerres, i va acabar escapant-se perquè el perseguien, i bé, té un llibre, que és l'Homenatge a Catalunya, on mos explica tot això, mos explica d'una manera, bé, a mi m'ha captivat molt aquest llibre, són tot de coses que això que no aprens fins que no t'interesses tu, i ha estat tan ben explicat en primera persona, i se veu molt tant l'eufòria per un nou món, no?, d'esquerres, que és molt el que se jugava.
Clar, utopia, no?
Exacte. Mm-hmm. En aquesta guerra civil. No fa molt un anglès m'ha dit. La guerra civil espanyola era una guerra... s'enfrontaven dos models, no?
Totalment.
I no era només la guerra civil espanyola, era realment Europa era una guerra això de dos models. I
dos models que ara encara estan vigents, sí. I d'una manera encara més tràgica o més polaritzada.
Més polaritzada, sí, i més també desvirtuada, de qualque manera. I res, pues, ell mos fa testimoni d'això, de tant aquesta eufòria, com després també és desencant per lo que passa sempre dins les esquerres, que com que hi ha sempre molta fractura i és difícil pues, construir una cosa en comú, no?
Sí.
I d'això, que crec que sempre és un bon moment per recordar Homenatge a Catalunya, però... havent hagut ara el 90 aniversari, que pensem que ningú està viu de la gent que va viure aquests fets.
Totalment.
No hi ha ningú viu.
Hem perdut els testimonis, sí. Cosa també tràgica.
Cosa també tràgica. I que fa una mica de por, perquè qui ha viscut una guerra no crec que la vulgui repetir.
Ja.
Però qui no l'ha viscut en les seves carns pot ser més imprudent.
Es queda la memòria històrica tan qüestionada, cíclicament tan posada
en perill.
En perill.
Mm-hmm. Sí.
Molt bé, i l'altre esdeveniment?
I l'altre esdeveniment, les detencions de les dues al·lotes de Santa Maria per haver fet unes pintades una immobiliària. La seva detenció està facilitada per la presència de càmeres de vigilància, però eren càmeres de vigilància que, segons diuen, no estaven col·locades de manera legal, no?, perquè assenyalaven el carrer i no l'entrada. I això m'ha dut irremediablement a 1984.
Totalment, aquesta vigilància perpètua, no?
Exacte, és una de les obres més conegudes de Orwell. És una obra on hi ha una societat hipervigilada, on cada acció se desenvolupa de baix la mirada del germà gran, o Big Brother, més conegut com a Big Brother, i a la mínima acció que qualcú se desvia de lo que s'ha de fer, se castiga exemplarment. És una societat on la veritat està desvirtuada i el llenguatge és un mitjà de manipulació. Jo crec que això està totalment vigent a dia d'avui, encara que faci pena, però és així. I de fet, 1984 és una obra superprofètica. Potser no s'ha desenvolupat de la manera exacta com llegim a sobre, no? Que està dins una habitació, etc. Però la vigilància que tenim és perpètua, també, no? Com el nostre millor amic és el pitjor amic, que és el mòbil. No?
Mm-hmm. Totalment. Es vigila i ens escolta.
Sí, ho tenim comprovadíssim, no? Com us escolta. Perquè...
T'escolta més atenció que la teva millor amiga.
Sí, perquè després te proposa de lo que has xerrat. I també, però anar-nos una mica de Norwell, si voleu llegir qualque cosa que sigui un assaig sobre la societat hipervigilada, n'hi ha una a l'editorial Descontrol que se diu Disculpe, és per su seguretat, d'en Gabriel Ruiz Enciso, on veiem molt clarament com de davall s'excusa la seguretat se moscola la vigilància, no? I és una societat, clar, pues, això on cada vegada estan més vigilats, però també saben la idea de llibertat, no? En teoria, ara no estic anant per les destes, però en aquest capitalisme, neoliberalisme, en teoria som lliures de fer el que volem, però sobre de la veritat estem tan vigilats i després també que, bueno, quin pensament en lliure, no? Però això ja... Així que res, això, una setmana molt orwelliana.
Trobes que és un escriptor, un autor prou valorat? Perquè és veritat que se'l cita molt i té obres icòniques, però al final no sé si en els cànons aquests que solen sortir Norwell hi apareix. No?
Pues no t'ho sé dir. Jo sí que és un nom que sempre ha estat...
Sempre en el radar, no?
Sí, sempre en el radar, que sent que no caduca i que en part estaria bé que caducàs. No?
Sí.
Perquè voldria dir qualque cosa. Però que això, home, que no caduca, que damunt té... Bé, que se'l coneix per la seva vessant literària en 1984, la rebel·lió a la Granja, Dies a Birmània, però també se'l coneix per la seva part periodística i assagística, no? Com a homenatge a Catalunya. Jo crec que també aquí el coneixem bastant per això, perquè va venir a fer ses brigades, va ser brigadista i va fer aquest llibre que es diu Homenatge a Catalunya. Potser a altres bandes no és un nom tan conegut. No sé, Anglaterra...
Sí, però jo, és allò que t'ha dit, jo crec que no el tenen allà
en el top
dels autors a revisitar de manera permanent.
Sí. Sí, avui, potser un dia li podríem fer, li dedicar tot el programa, però avui simplement per qui no el conegui, que supos que en general sí, però Norwell es va criar a Bengala, quan era l'imperi britànic.
Sí, a la Índia.
A la Índia, exacte. Després va anar a estudiar escoles... d'elit a Anglaterra i llavors va decidir fer-se policia a la Índia. Sí, sí. Va ser policia colonial. I
policia de l'imperi britànic
a la Índia. I allà, però, aquesta experiència és el que el va com a sacsejar, el va avergonyir moltíssim els seus rols, la seva nacionalitat, tot, i va tornar a Anglaterra a viure entre gent sense llar i van a fer també a rentar plats a París, feines agrícoles... I d'això em va treure un llibre que se diu Sin Blanca en París i Londres, i a partir d'allà hi va ser un dels grans, una de les veus crítiques més, bueno, com més complexes i més fortes davant tots qualsevol tipus de totalitarisme i d'abús de poder. I se va declarar anarquista també com durant la seva vida, i per això pues, va venir a lluitar en aquesta guerra que mos hi jugàvem tant, no?
És molt difícil ser anarquista, no?
Sí, és una gran utopia. És una gran utopia.
I ser coherents entre anarquista.
Sí. Jo sempre m'he sentit de cop, però realment, honestament, les meves accions no ho són.
Sempre dic que som àcrata i humanista, però, clar, després és una feina molt intensa ser àcrata.
Clar.
Has de desafiar permanentment l'estatus quo.
Exacte, és una feina... Bé, una feina. És un estat 24/7, si el vols desenvolupar bé, i és molt difícil, però hi ha gent que sí que viu de manera molt anarquista, encara que no ho sapiguem.
Sí. Sí. Més coses de Norwell? Alguna cosa també que vulguis destacar?
La veritat és que no tinc molt més avui, perquè no me l'he presentat. No
està traduït o gairebé tot el que va publicar al castellà-català, o algunes coses no?
La gran majoria sí. Per respondre-te bé aquesta pregunta hauria de fer m'hauria informat completament, però sí, tant lo que et d'Elsim, no? 184 homenatge a Catalunya, rebel·lió a la Granja, això està traduït en català i en castellà. Sí, i se van reeditant.
Molt bé. Idò, Maria, la setmana que ve és més llibres, més literatura?
Exacte. Més? No, tot. Vinga. Fins aquí.
6:39, continuem a la vida.
IB3 Ràdio, formació. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMES. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo. Quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
Al Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible, amb Cristina Llorente.
Continuem el programa i avui a la secció d'arquitectura seguim parlant de l'adaptació de les ciutats a la calor, concretament dels parcs infantils.
Ya no hay esperanza al salir a la calle porque ya no encuentras a nadie en el baile. Ya no hay esperanza al salir a la calle. Mira que solito se ha quedado el aire para respirarlo. Ya no queda aire, ya no queda aire, ya no queda aire. Mira que solito se ha quedado el aire.
Una era que, efectivament, d'aquest dia és mal de respirar a les illes amb aquestes temperatures, aquest bafa, Cristina Llorente. Jo crec que tu estàs en un refugi climàtic interessant, de tota manera.
No te pensessis. Sempre ho havia estat, però els darrers anys també fa molt de calor per aquí, per aquestes latitudes.
Molt bé, estàs en el nord de Mallorca, en aquest cas. Avui parlant d'aquests parcs infantils i de com se poden adaptar o no, perquè de vegades no estan massa adaptats a aquestes temperatures que ens acompanyen a la Mediterrània.
Sí, tot això ve en el cas d'un reel que publicava l'Ajuntament de Palma a Instagram sobre la renovació que s'ha fet d'un parell de parcs de la ciutat amb nous paviments de cautxú. I és vera que, aquesta actuació del cautxú sovint s'ha associat a la seguretat i al manteniment del parc, però avui voldria recitar aquesta notícia per fer-nos una pregunta una mica més àmplia, no? Que seria quin tipus d'infància i quin tipus d'espais infantils, si és que això ha d'existir, també podem debatre sobre si han d'existir espais específicament infantils, volem a les nostres ciutats, no? Perquè, al final, un parc infantil no hauria de ser un espai, un lloc només amb gronxadors i amb tobogans, sinó que l'hauríem de pensar com aquesta primera experiència urbana que tenen moltes persones petites, en aquest cas. No? Uh-huh. I Podem fer la vista enrere per trobar un exemple paradigmàtic i molt, molt interessant de pati, d'espais infantils, no? I per això m'hem d'anar a Amsterdam, concretament després de la Segona Guerra Mundial, on l'arquitecte Aldo van Eyck va dur endavant un programa que va tenir moltíssim d'èxit entre la ciutadania, i que se va centrar en xalars buits, els xalars buits que havien quedat després de la Guerra Mundial, com deien, la Segona Guerra Mundial, degut molts a bombardejos. No? I resulta que Aldo van Eyck aquí no hi va veure només xalars, sinó que hi va veure oportunitat. Val? Hem xerrat moltes vegades d'espais d'oportunitat, i justament això és allò que va veure l'arquitecte van Eyck en aquests espais buits. No?
Sí.
I entre finals dels anys 40 i 70, de segle passat, va dissenyar més de 700 playgrounds, allò que anomenava el pre-playgrounds, repartits per tota la ciutat, amb una idea revolucionària. I era que els infants no tenien necessitat d'anar a un gran parc, a un parc infantil com és que la gent estava acostumada a veure, sinó que la ciutat sencera havia de ser jugable. Per tant, es tenia aquesta idea de joc, ja no només amb els infants, sinó a tota la ciutadania. I ho feia d'una manera que aquests espais jugables no explicaven en els infants ni a la gent què havien de fer. Avui dia, quan anem a un parc infantil, si veiem un parc infantil, ara és veritat que han sortit artefactes molt raros, que no sabem bé com s'utilitzen, i que crec que tampoc donen massa marge d'imaginació. Però és veritat que tots els infants veuen exactament les mateixes atraccions a quasi tots els parcs de totes les ciutats, on aquestes atraccions se poden ampliar de poques maneres, no? A part de les que han estat pensades o per les que han estat dissenyades. No? I en aquest cas, allò que va fer Aldo van Eyck va ser dissenyar parcs i també dissenyar aquestes atraccions, els parcs, que, diguem, no imitaven vaixells pirates, ni castells, ni aquestes estructures que sovint veiem nosaltres en espais infantils, no? Sinó que allò que oferien era arena, eren estructures geomètriques de tubs, no? Eren cercles, eren desnivells, no? I era, en el final, un espai on era la imaginació la que construïa el joc, no? I no les estructures que se col·locaven en aquest espai. I amb això també no ens podríem anar en aquesta teoria fantàstica d'Homo Ludens, que Joan, no ho pensaré, Johann Huizinga, va publicar l'any 1938 amb una tesi molt senzilla, que deia que el joc no era conseqüència d'una cultura, sinó que era el fonament d'aquestes cultures, no? I que els jugants com aprenen les persones, perquè a través del joc s'explora, a través del joc se socialitza i a través del joc se descobreix de qualque manera el món. I això precisament hauria de fer reflexionar aquesta idea, tant l'idea de van Eyck com la idea de la teoria de Homo Ludens, hauria de fer reflexionar tant en els arquitectes com en els gestors urbans a l'hora de dissenyar els parcs. No? Perquè pensar què estan dissenyant i pensar per qui estan dissenyant, no? Si realment dissenyant pels infants o si dissenyant pels adults que els acompanyen i que volen tenir tot supercontrolat. I bé, en aquest sentit, podem tornar, no, en aquest cautxú que s'anuncia com un avanç en els parcs infantils i que bé, podríem dir que té avantatges, podríem dir que és fàcil de mantenir, que observes els impactes, que, entre cometes, si fauen els infants, que fan menys mal, cosa que jo em poso en dubte, i que, sobretot, bàsicament, permet complir les normatives. Però té molts inconvenients. El cautxú és un material que deriva del petroli, per tant, és potencialment cancerigen. És un material impermeable, no absorbeix l'aigua de la pluja, hem vist moltes vegades que és importantíssim per mobilitzar la ciutat, per tal d'evitar inundacions i, per altra banda, per reduir aquest efecte d'illa de calor, per ajudar a suavitzar les temperatures dels nuclis urbans. i que, a més, el calxú pot arribar a temperatures superficials de més de 50 graus durant l'estiu. Hem de pensar que infants, sobretot els més petits, que s'hi arrosseguen en terra, no? Quan juguen, que gategen, que s'hi cauen un material en aquestes temperatures, lògicament provoca cremades importants. I, a més, amb el temps, el calxú allibera microplàstics, no? Quan se va desgastar. Clar, ens trobem a part amb un material amb el que no se pot jugar. No? Si tinguéssim, per exemple, arena, podríem excavar, amb aigua la podríem conduir, la terra ens permet transformar-la, podem recull fulles, podem enfilar-nos per troncs, podem moure pedres. No? Per tant, hi ha una diferència enorme en pensar un parc amb una superfície plana de cautxú i pensar espais amb solucions basades en la natura, no? Que ofereixin aquesta experiència de joc en els infants que els utilitzen. No? I, a més, que contribueixen, cosa molt important, sobretot en aquests moments d'any, a rebaixar aquesta xarxa de calor, a rebaixar aquestes temperatures dels nuclis urbans.
Clar, que la utilització del cautxú, com estàs comentant, per exemple, s'evitaria si les institucions fessin allò que has comentat en diferents programes, no? Que és que contassin en la mateixa experiència, per exemple, dels infants que utilitzen aquestes instal·lacions, no? I també amb els pares que també són presents i les mares quan ells juguen en aquests parcs.
Clar, l'experiència dels infants i també amb l'exemple de moltes altres ciutats que estan fugint d'aquestes solucions, no? Que ja és vera que s'han aplicat durant molt de temps, que encara ja hem vist, hem comprovat que no són els més adients i que, per tant, hauríem de començar a canviar-los, començar a pensar en altres solucions molt més beneficioses tant dels usuaris dels parcs com dels propis entorns. No? Podríem estar xerrant de ciutats, bueno, sempre anem amb els mateixos referents, però vaja, és que els que fan bé, no? Si fan bé, no han d'aterrar. Doncs veríem, bueno, podríem anar a ciutats com Copenhague, com Berlín, com Dublín, com Londres, fa poc que s'ha de Dublín, i allà pràcticament tots els parcs, bé, diria que tots els parcs que he vist tenen paviments de terra, paviments d'arena, paviments d'herba, no? Bé, en definitiva, paviments naturals que fan el que deia, que l'experiència dels infants sigui molt millor i que pel confort també sigui una solució molt més adequada. No? I molta gent ens xerraria del manteniment, en aquest cas, que a Serena hi pot haver moixos, hi pot haver excrements, bueno, això és un tema de manteniment posterior, que evidentment requerirà un major manteniment que no un cautxú, però vaja, això ja és un altre discurs. No?
Has parlat moltes vegades també de l'ombra supernecessària, no només en els parcs infantils, sinó a tota una ciutat que vulgui ser sostenible, verda, i que vulgui evitar més patiment de les persones. Clar, també moltes vegades, Cris, hi ha com un debat sobre quins arbres, no, han d'ocupar els espais públics, no? Perquè alguns deixen molta fulla en determinats moments, alguns deixen una fulla d'aquesta que s'aferra, que també és un poquet molesta. No sé si hi ha arbres o autòctons o el manco que se puguin adaptar bé a la Mediterrània que siguin adients per aquests espais i per donar precisament ombra a les ciutats.
Sí, clar que sí. Ja s'ha de fer un estudi, això ho hem dit moltes vegades, no? Hi ha d'haver un bon estudi d'arbrat urbà, s'han de triar les espècies, i no només les espècies, s'ha de triar els tipus de vegetació. No? Avui de matí mateix hi havia un article sobre, per exemple, ciutats molt humides, on s'assembla molta massa vegetal, i això tampoc no és adient, perquè el que fa és recull humitat i generar més que fogó. No? Per tant, hem de saber en quin ambient ens trobem per saber si hem de deixar més espai entre els arbres, si bé no hem de tenir arbres o també hem de tenir arbustives i vegetació, diguem, tapisant, que ajudi a mantenir humitat del terreny, no? I per tant també refrescar l'entorn. I clar que sí, com deies tu ara, utilitzar espècies locals i aliens per cada per cada espai. Hem de tenir en compte quin tipus d'arrels tenen per saber que no mos aixecaran tot el paviment del carrer, que no necessitaran fer reparacions cada poc per mordre les arrels d'aquests arbres, que no mos donaran problemes a totes les infraestructures soterrades. Clar, i tot això bàsicament requereix un estudi previ i un carinyo molt gros a l'hora de dissenyar aquest arbrat urbà, que des del meu punt de vista Palma és l'exemple que conec, però bé, hauria d'analitzar si a qualsevol municipi de les Illes s'ha fet un estudi tan acurat de vegetació en aquest sentit. Uh-huh. I bé, a mi personalment les cues en terra dic que no me molesten, d'acord que poden embossar els clavegueram, però bueno, tornem una altra vegada en aquest tema de desmanteniment important que els estenes urbans, no? Que uh-huh. hem de saber que tenim per poder fer un manteniment com toca. I me demanaves espècies, no sé, per exemple, així de primeres el lledaner podria ser un bon arbre que fa un nombre interessant i que és un arbre que a nivell urbà funciona. Però vaja, n'hi ha molts més. Jo no som experta en botànica, sempre, els arquitectes sempre se'n riuen, perquè com us digueu que només coneixem pines, almenys els gustos, no són radicals, però sí que és vera que bé, hem de comptar sempre amb equips multidisciplinars que incorporin professionals que saben molt més, en aquest cas, dels arquitectes d'arbres i de vegetació, perquè mos donin aquestes pautes i bé, perquè mos ajudin a conservar i un patrimoni tan important com són els arbres.
I ja per acabar, Cristina, al marge del model de parc infantil que proposam i que seria més adient, de part de quantitats, hi ha suficients parcs infantils, per exemple, el cas que tu més coneixes, que és Palma, però jo crec que mos podríem anar al conjunt de les ciutats o pobles de les Illes. O trobes que no hauria d'haver més?
Mira, jo
igual
som d'opinió que s'haurien d'eliminar els parcs infantils i se pot fer com molt raro, no? Molt polèmic aquesta afirmació en primera instància, però el que hauríem d'intentar és allò que deia el Deganer, no? Que les ciutats fossin jugables. És a dir, tenir aquests espais especialitzats de cara a l'experiència dels infants tampoc aporta massa. No? Mm-hmm. Ho vàrem veure, per exemple, durant la pandèmia, quan se varen tancar carrers i se varen utilitzar places com a patis de les escoles. Els infants passen molt més gust de jugar al voltant d'un arbre, d'enfilar-se un arbre, d'emplear altres elements urbans que podrien estar pensats com a elements jugables, també. No? Mm-hmm. Dit això, sí que aquesta xarxa d'espais jugables, que no parcs infantils, bueno, si podríem dir parcs infantils, sí que hauria de ser una xarxa contínua i que no només tindrà els infants a jugar, perquè els adults moltes vegades també necessitaríem jugar una miqueta i vaja... Podríem tenir molts més espais on se mos permetés aquest joc, que no necessàriament hauríem de fer amb gronxadors i amb taula.
Està claríssim, s'entén el que dius. Cristina, sabem que t'agrada Ivan Ferreiro. L'hem entrevistat abans, has escoltat part de l'entrevista.
M'agrada molt, he estat escoltant l'entrevista i m'agrada.
Aniràs divendres al concert o no?
No, perquè vaig amb els mòbils, que se solapa tot. Clar, se solapa tot.
Afortunadament hi ha moltes opcions culturals, musicals, també a les Illes. Gràcies, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Cuida't. I efectivament, amb Ivan Ferreiro, que després de Tallers Molina també actua aquest divendres als concerts del Jardí. Vos deixem per avui. Ja sabeu que a minutet i mig arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6 amb més cultura.
Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos, y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos, no te diré.
contenible. Entonces ven, dame un abrazo. No te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes, qué caras más tristes.
Malià completa la seva sortida de Cuba i cancel·larà tots els contractes i serveis a l'illa divendres. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.